Bon dia. Prop d'una vintena de treballadores de Sumar es mobilitzen per demanar millores en el seu conveni de treballadors.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Se les empesquen totes per pagar el mínim i això el conveni, doncs això ho accepta i ho ratifica. El conveni no surt que portem cotxe, el conveni ens paga a 0,20 el quilometratge, és una vergonya. Amb el tema del manteniment del cotxe, res està comptabilitzat. Després, des de casa, al primer hora del matí, fins al primer domicili, sigui on sigui aquest domicili, aquest primer transport, no el cobrem. La tornada tampoc la cobrem fins a casa.
Acabem d'escoltar la delegada sindical de la secció de la CNT Sumar a la Garrotxa, Marta Solanic, en la concentració que ha tingut lloc aquest dimarts davant l'edifici del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Les treballadores demanen poder cobrar de manera real les despeses de desplaçament i fer millores d'organització en les seves jornades laborals. Denuncien que des de fa temps la situació s'ha agreujat i que tot i que elles es dediquen a cuidar persones, elles mateixes també necessiten ser cuidades laboralment parlant. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimarts 27 de febrer de 2024 i ho fem com sempre en titulars.
El dia en 4 minuts.
Els usuaris de transport públic a la Garrotxa creixen un 18% després dels primers 9 mesos d'integració tarifària. En total són més d'1.140.000 els viatgers que n'han fet ús, la majoria de la línia Olot-Girona. L'Ajuntament d'Olot vol acabar la segona fase de millora a la plaça de Braus abans de començar l'estiu. Es tracta d'un conjunt d'actuacions de seguretat que permetran augmentar l'aforament. En successos, detingut un jove de 24 anys implicat en els incidents de Sant Joan les Fonts. El jove va ser detingut aquest dissabte al migdia per uns fets que van passar el 10 de febrer. Mieres veu com una oportunitat d'arrelar més els veïns i disposar de llar d'infants al curs vinent. Ho ha assegurat l'alcaldessa Núria Martínez, que ha explicat que estan pendents d'adequar l'espai situat a l'escola Finestres del municipi. La comunitat ucraïnesa de la Garrotxa lamenta falta d'empatia després de 2 anys de conflicte al seu país. A Olot segueixen oberts a rebre ajuda de qualsevol persona. En cultura, el Zoo Literari serà el protagonista de la 10a edició del Mot. Gairebé una quarantena d'autors i autores reflexionaran sobre l'escriptura en primera persona. Neix Wikisans és una plataforma web dissenyada per l'art cristià olotí que permet conèixer les imatges religioses elaborades per aquesta empresa centenària olotina. De moment s'han inventariat més de 120 imatges de fins a 15 iglesias. En esports parlarem de bàsquet, en concret del seu talent formatiu català que reuneix a Olot. Mig miler dels millors jugadors minis de Catalunya han protagonitzat aquest cap de setmana la segona trobada del programa de detecció i perfeccionament de la temporada. I sobre rodes, els ral·lis de regularitat cada vegada més presents a casa nostra. El primer clàssic raid de la Garrotxa s'ha estrenat a Besalú amb èxit. Un total de 55 cotxes i 110 persones hi han participat.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Acord de govern entre PSC i l'equip de govern per uns pressupostos sense Hard Rock per poder incorporar els comuns. Vilagrà diu que és conscient que només tenen 66 diputats i han de continuar buscant suports. Illa destaca haver mobilitzat 4.500 milions d'euros per educació, habitatge, seguretat i sequera. Sobre la revolta pagesa, tallades l'AP7 i la Nacional 2 a l'Alt Empordà i l'A2 i l'AP2 a Ponent. Els talls dels pagesos són per donar suport als representants que reuniran amb el govern i amenacen de quedar-s'hi indefinidament si no els fan cas. Gairebé la meitat de llars catalanes tenen problemes per arribar a final de mes. Segons l'IDESCAT, un de cada quatre catalans està en risc de pobresa o exclusió social, una dada pitjor que abans de la pandèmia. Creen un nou model per entendre el cervell que obre la porta a diagnòstics i tractaments més precisos. El nou sistema permet comprendre millor la complexitat de les interaccions entre cervell, cos i medi ambient. A la pàgina internacional, Navalny estava a punt de ser alliberat en un intercanvi de presoners amb Alemanya. L'acord entre Rússia i Alemanya s'hauria tancat pràcticament el dia abans de la mort de l'opositor rus. I Emmanuel Macron no descarta l'enviament de tropes occidentals a Ucraïna. El president francès reconeix que el consens encara no existeix, però defensa que cal fer tot el que sigui necessari.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La notícia del dia d'ahir va ser la pluja, les tempestes, localment amb calamarsa, per exemple, a Besalú. Aquí la Garrotxa entre 10 i 30 litres per metre quadrat, a Olot mateix, segons el barri, entre 13 i 22 litres per metre quadrat. Una bona pluja, però bé, hi ha llocs que van superar els 30, una mica més al sud d'Oix, llocs que es van quedar amb 17, a Mieres, a Vic molt poca pluja, mig litre per metre quadrat, però cal destacar les tempestes fortes cap a la Costa Brava, litoral, prelitoral, també cap a la Selva, punts de l'Empordà, atenció perquè es van superar els 80 litres per metre quadrat a Calonge, o també 74 litres per metre quadrat a Palamós, aiguats, van baixar rieres a la zona de Palamós, Calonge, Sant Feliu de Guíxols, uns aiguats forts. Feia mesos, per no dir anys, que no hi plovia tant i per tant és molt bona notícia, tot i que aquesta aigua evidentment no alimenta els embassaments. Per sobre dels embassaments sí que destaquem la capçalera de la Muga. Van caure fins a 20-25 litres, gairebé 28, a Maçanet de Cabrenys o també a Boadella. Avui, situació de vent de nord, tramuntana moderada forta, baixa la temperatura, al matí aguanta el temps variable, després de les pluges importants d'ahir, aquests aiguats, i a la tarda s'anima la pluja novament, en punts del centre i nord de Girona, no tant com ahir, i nevarà al Pirineu Oriental per damunt dels 800 o 1.000 metres. De dia la temperatura quedarà semblant. Demà, lleugera remuntada la temperatura, encara pujarà més dijous, i ja la precipitació doncs, disminueix. Però avui estem pendents d'aquesta nevada que afectarà el Pirineu, sobretot la part de Lleida, però podria arribar, també arribarà a la Cerdanya, el Ripollès i potser l'Alta Garrotxa o l'Albera i Puigneulós.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 27 de febrer de 2024 a l'antena de Ràdio Olot, parlant del prop d'una vintena de treballadores de Sumar del Servei d'Atenció Domiciliària a la Garrotxa que s'han mobilitzat aquest dimarts per demanar millores en el seu conveni de treballadors. Demanen poder cobrar de manera real les despeses de desplaçament i fer millores d'organització en les seves jornades laborals. Denuncien que des de fa temps la situació s'ha agreujat i que tot i que elles es dediquen a cuidar persones, elles mateixes també necessiten ser cuidades laboralment parlant. Ens dona tots els detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
Les treballadores del Servei d'Assistència Domiciliari s'han concentrat aquest dimarts al matí davant el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa per reclamar millores en el conveni dels treballadors que estan en negociacions amb la patronal. En parla Marta Solanic, delegada sindical de la secció CNT Sumar a la Garrotxa.
Se les empesquen totes per pagar el mínim i això el conveni, doncs això ho accepta i ho ratifica. El conveni no surt que portem cotxe, el conveni ens paga a 0,20 el quilometratge, és una vergonya. Amb el tema del manteniment del cotxe, res està comptabilitzat. Després, des de casa, al primer hora del matí, fins al primer domicili, sigui on sigui aquest domicili, aquest primer transport, no el cobrem. La tornada tampoc la cobrem fins a casa.
La seva principal reivindicació és que se les consideri com a treballadores rurals, donat que les circumstàncies no són les mateixes a les ciutats petites i pobles que les grans ciutats, diuen. Són majoritàriament dones que cuiden criatures, persones grans o persones malaltes, entre altres col·lectius. Aquesta situació, asseguren, s'ha anat agreujant amb el pas del temps i des de fa 2 anys diuen que és insostenible.
Doncs poder treballar amb jornada parcial o matí o tarda. Per què? Perquè si no és que treballem moltes hores. A vegades comencem a treballar al dematí a les 8 o a les 9 del dematí i a les 10 no tenim cap servei, ens hem d'esperar fins a les 11 o les 12 que tenim un altre servei. Aquestes hores que hi ha entremig, qui ens les paga? El conveni això no ho contempla. Les persones que estem cuidant també se'ns ha de cuidar. I a les persones que estem cuidant no se'ns està cuidant gens, se'ns està menys tenint.
Segons la delegada sindical, són una 50ena les treballadores afectades a la comarca per aquest fet i prop d'una 20ena són les que aquest dimarts s'han concentrat a Olot i més tard a Girona per reclamar millores en les seves condicions laborals. Defensen que estan fent un servei públic perquè treballen pel Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i que des que l'empresa Sumar dona exclusivament aquest servei al Consorci, el seu dia a dia ha empitjorat, especialment, diuen, en temes d'organització i funcionament. També s'han queixat de no poder exercir plenament el seu dret a vaga aquest dimarts, ja que diuen que han hagut de fer serveis.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes, parlant de mobilitat, perquè els usuaris de transport públic a la Garrotxa creixen un 18% després dels primers 9 mesos d'integració tarifària. En total són 1.146.629 els viatgers que n'han fet ús, la majoria de la línia Olot-Girona. Olot, Besalú i Sant Joan les Fonts encapçala la llista de municipis on s'han fet més validacions. El públic jove ha augmentat en escreix durant aquests darrers mesos.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Els usuaris del transport públic de la Garrotxa s'han incrementat un 18,4% en els primers 9 mesos de funcionament de la integració tarifària. En total han estat 1.146.429 els viatgers que n'han fet ús des del 17 d'abril fins al 31 de desembre. Cal tenir en compte que en el mateix període del 2022 el nombre de passatgers no va arribar al milió. Pel que fa a les línies amb més demanda, destaca clarament la que uneix Olot amb Girona, que és la que més viatgers transporta. En concret són 541.846 les persones que han utilitzat aquest servei i és alhora la línia que més ha crescut, un 21%. La línia Olot-Girona-Paramer també ha augmentat respecte al 2022 un 16% i supera els 252.000 usuaris. El conseller comarcal de mobilitat és Jordi Güell en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió.
Això ha suposat diferents increments en diferents línies. L'increment més important ha sigut pràcticament de més de 500.000 de viatgers de la línia Olot-Girona passant per Besalú, que ha suposat un increment respecte a l'any anterior de més d'un 20%, aproximadament un 22%. La segona línia que ha sofert més, que ha experimentat més increment, és també l'Olot-Girona, però en aquest cas és passant per Amer.
Pel que fa al transport urbà per la capital de la Garrotxa, s'ha incrementat el nombre d'usuaris en un 21%, fins a 169.279 passatgers. En aquest sentit, Olot encapçala el nombre total de validacions per municipi, amb més del 64% del total, seguit de Besalú, amb un 11,5%, i de Sant Joan les Fonts, amb un 5,3%. D'altra banda, cal destacar que ja hi ha 2.138 menors de la Garrotxa que disposen de la T16, el títol de transport gratuït per a menors de fins a 16 anys, mentre que 239 joves disposen de la T jove vàlida fins als 29 anys. Les dues targetes també van entrar en funcionament a la comarca arran de la integració.
Els títols, els bitllets que més èxit estan tinguent és el T10, que són 10 bitllets que es pots utilitzar sempre que vulguis, i després també la T jove. La T jove és molt important perquè el que permet és que els joves de fins a 16 anys es puguin desplaçar dins de l'àmbit de la Garrotxa, no, de manera gratuïta, no? I això ha suposat, per tant, també un gran increment, diguem, de passatgers.
La integració tarifària també ha servit per incrementar les validacions. Al mes d'abril, els títols ATM suposaven el 5,7% del total, però al desembre ja representaven el 55,28%. Els títols més utilitzats van ser la T10 i la T16, que sumen més del 50% del total. L'Ajuntament d'Olot vol acabar la segona fase de millora de la plaça de Braus abans de començar l'estiu. Es tracta d'un conjunt d'actuacions de seguretat que permetran augmentar l'aforament. El consistori descarta la possibilitat de cobrir l'equipament perquè no ho considera una prioritat. Aniel Puigbert.
Fa temps que la plaça de Braus de la ciutat s'ha convertit en un equipament idoni per a la celebració de festivals, actuacions o qualsevol classe d'activitat cultural. Per això, des de l'Ajuntament d'Olot volen seguir executant actuacions de millora a la plaça amb l'objectiu de poder augmentar també l'aforament. Durant el 2023 ja van fer obres de millora en termes de seguretat, com la instal·lació de portes antipànic o millores d'accessibilitat als accessos i sortides de la plaça. Ara, des del consistori, volen començar la segona fase el més aviat possible. Ho explica el regidor de l'Ajuntament d'Olot, Agustí Arbós.
Tota la tanca perimetral, que actualment tenim el model que hi havia tradicional del projecte inicial d'aquesta plaça, doncs ficarem una tanca, es puja una mica al nivell del mur i després es fica un travesser d'acer inoxidable o de ferro. Al final no sé quina és la solució d'acer, en tot cas, per protegir més bé la part dels espectadors que estarien a la part. Estem parlant sempre de la tanca superior, no del burladero mal dit, sinó de la part superior.
Els últims anys, entitats de la ciutat han apostat fermament per a poder celebrar els seus actes a la plaça de Braus. Des de l'Ajuntament creuen que és important que equipaments com aquests, tan important per la ciutat, tinguin una certa activitat.
És un espai molt emblemàtic de la nostra ciutat. Recordem que és un bé d'interès local i que té una història a darrere molt important. Fa molt de temps, doncs, que diguem que han anat canviant els usos de lo que era una plaça de Braus històricament. Ara creiem que valorem molt positivament aquesta aposta que ha fet moltes entitats i fins i tot el mateix Ajuntament d'organitzar activitat cultural, eminentment cultural, i que permet, doncs, disfrutar d'un espai això emblemàtic, bonic, a més, que la gent s'estima i que, a més, doncs, està a prop del centre i que té unes prestacions molt diferents a la resta d'equipaments que tenim. Per tant, és una cosa positiva.
Un dels altres temes que es va posar sobre la taula era poder instal·lar una coberta a la plaça. A hores d'ara diuen que no és una prioritat, ja que volen apostar per millorar la seguretat i ampliar l'aforament, però no ho descarten per d'aquí uns anys.
En successos, detingut un jove de 24 anys implicat en els incidents de Sant Joan les Fonts. El jove va ser detingut aquest dissabte al migdia per uns fets que van passar el passat 10 de febrer. Natàlia Moreno.
En relació amb la investigació dels fets delictius que s'havien comès a Sant Joan les Fonts, els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Olot van detenir aquest dissabte 24 de febrer al migdia un home de 24 anys amb antecedents per dos fets. El primer dels fets va ser el dia 10 de febrer entre 6:45 i 7:00 PM en un bar situat a la plaça Catalunya d'Olot. El detingut, per amenaces i lesions lleus, va amenaçar de mort a un home després d'haver-se discutit a l'exterior de l'establiment. Les amenaces es van fer amb un matxet de més de 60 centímetres que la policia municipal d'Olot va decomissar en el moment d'escorcollar el vehicle localitzat al Pla de Baix d'Olot, cap a les 7:10 del mateix dia. La identificació i posterior detenció va ser gràcies a la investigació feta amb les dades aportades per la víctima. El segon dels fets va ser durant el mateix dia 10 de febrer, en aquest cas a 8:45 del vespre. Concretament, es va produir una baralla en un bar de Sant Joan les Fonts i que va acabar a l'exterior. A la víctima li van fracturar la clavícula i el nas. Es tractava d'un veí de la mateixa localitat. Els Mossos el van detenir per lesions lleus aquest dissabte 24 de febrer. El jove de 24 anys va ser detingut gràcies a la identificació després d'haver disparat presumptament uns trets amb una escopeta de balins al mateix local. Aquest diumenge ha passat a disposició del jutjat en funcions de guàrdia, Tulot.
De Sant Joan les Fonts marxem cap a Mieres, on el municipi veu com una oportunitat de relar més els veïns disposar de llar d'infants al curs que ve. Ho ha assegurat l'alcaldessa Núria Martínez, que ha explicat que estan pendents d'adequar l'espai situat a l'escola Finestres del poble. Fins ara, els pares i mares del municipi havien de portar els seus fills fins a Santa Pau.
És una realitat que molts pobles d'arreu estan perdent serveis darrerament i això dificulta el dia a dia dels veïns. A Mieres, però, celebren que a partir del setembre que ve puguin tornar a disposar de servei de llar d'infants. Fins ara els nens i nenes del poble havien de desplaçar-se a Santa Pau, però a partir del curs vinent ja no farà falta. L'alcaldessa del municipi, Núria Martínez, creu que poder comptar amb la llar d'infants ajuda d'alguna manera a regar i a facilitar la vida d'aquelles famílies que tenen fills petits o que en volen tenir.
És una necessitat, però és sobretot un servei per posar en valor el poble i la vinculació amb el poble, no? És una cosa que creiem que un poble com Mieres ha de tenir per també incentivar que la gent que tingui mainada que pugui quedar-se aquí i fer la vida més fàcil a tothom.
La llar d'infants s'ubicarà a la mateixa escola Finestres. Segons l'Ajuntament, ara s'haurà de fer l'adjudicació de l'adequació de l'espai.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. RadioLot.cat,
Facebook i Twitter perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
La comunitat ucraïnesa de la Garrotxa lamenta falta d'empatia després de 2 anys de conflicte al seu país. A Olot segueixen oberts a rebre ajuda de qualsevol persona. Consideren que el final de la guerra depèn dels polítics i no del poble, que ha vist com ho partia tot. L'esperança és l'únic que els manté amb la convicció de poder explicar algun dia que Ucraïna hi torna a regnar la pau. Pere Obac.
Aquests dies es commemoren els 2 anys des de l'inici de la guerra a Ucraïna i Rússia, un conflicte que ha deixat a milers de persones mortes i d'altres sense res i obligats a fugir del seu país natal. En el cas de la Garrotxa, la comunitat ucraïnesa s'ha bolcat amb el seu país des del primer dia. En són desenes que han arribat a casa nostra fugint del conflicte armat que, segons les darreres dades facilitades pel president ucraïnès Volodymyr Zelensky, ha xifrat en 31.000 els soldats ucraïnesos que han mort en els darrers 2 anys de guerra amb Rússia. Una de les membres de la comunitat ucraïnesa a la Garrotxa és Dana Bonziuk, que ha explicat a Ràdio Olot i Olot Televisió com han viscut aquests 2 anys, segons ella, amb un pensament.
Que llegaría la gran final antes, pero por desgracia no. ¿Cómo hemos vivido? Pues yo creo que cada uno la procesión ha llevado por dentro como ha podido, porque no hay ninguna sola familia que no se vea afectada por toda esta desgracia.
L'esperança és a tot allò que s'aferren per confiar en un final que arribi el més aviat possible. Lamenten falta d'empatia de molts països i de situació de poc recolzament al cap de 2 anys. Per la seva banda, segueixen amb la porta oberta per rebre ajuda de qualsevol tipus. Expliquen com i on fer-ho.
Antes teníamos un espacio en el Caritas de Olot, pero como las colaboraciones han bajado ya tanto, pues la gente ya, si hay alguien específicamente, ya saben dónde tienen que ir. Aquí en Olot tenemos el punto de encuentro entre los ucranianos en la iglesia de los Capuchins. Si hay alguien que le interesa o le apetece colaborar, siempre nos pueden encontrar ahí.
La comunitat ucraïnesa de la Garrotxa ja prepara diverses accions de cares a Sant Jordi i la Fira 1 de Maig d'Olot. Confien que siguin les darreres accions en el marc d'un conflicte que ha destruït un país sencer.
En matèria cultural, el Jo Literari serà el protagonista de la 10a edició al Mot. Gairebé una quarantena d'autors i autores reflexionaran sobre l'escriptura en primera persona. Un dels objectius d'aquesta edició és aconseguir apropar la lectura i la literatura als més joves.
Amb el lema des de dins, el Mot 2024 arrencarà d'aquí a unes setmanes a la Sala Turín d'Olot i a la Biblioteca Carla Rahola de Girona. Enguany, la literatura i el jo seran l'epicentre del festival des de gèneres com l'autobiografia, l'autoficció, l'autorretrat o l'assaig, entre d'altres. Enguany, però, un dels principals objectius és aconseguir apropar la literatura als més petits. Ho explica la directora del Mot de Girona, Glòria Granell.
Molt d'esforç en arribar a nous públics, sobretot a través dels joves. Per això fem el Mot Instituts i per això fem el Mot Escoles. El Mot Escoles entre Girona i Olot aquest any permetrà que uns 600 infants parlin de literatura amb els autors i autores que han llegit, i el Mot Instituts, uns 300 joves entre les dues ciutats passen tot un matí amb experiències literàries i coneixent autors i autores del festival.
Enguany, durant els dies del festival, hi participaran una quarantena d'autors i autores que reflexionaran sobre la figura de l'escriptor i la literatura en primera persona. Hi haurà noms com el de l'escriptor Sergi Pàmies, Eric Wallart o Marta Maguindomín, entre molts altres. El comissari del Mot 2024, Xavier Pla, explica que és una bona ocasió per reflexionar sobre aquest tipus de literatura.
Hem intentat trobar, detectar, alguns símptomes de la literatura d'avui, de la literatura del segle XXI, que ens sembla que es poden resumir amb aquesta frase des de dins, que no només és el dol, perquè també pot ser el joc. I ja veureu que també hi ha molts escriptors que juguen amb la literatura, juguen amb les paraules, juguen amb les seves vides i fins i tot de vegades fan dubtar en el lector si allò que m'estàs explicant realment et va passar.
El Mot fa anys que compta amb la participació d'autors i autores de nivell internacional. El director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a Girona, Josep Calatayud, destaca el festival per la interlocució constant que hi ha amb la societat.
Des del govern de la Generalitat ens sembla que no hi ha millor camí per incentivar la lectura i perquè un pla de lectura tingui èxit que aquesta manera d'apropar també el que són els instituts, les escoles, evidentment les biblioteques, els lectors, els clubs de lectura, el llibre i els escriptors, i alhora les dues coses, no?
I és que des de la seva creació el Mot se celebra a Olot i Girona, convertint-se així també en un repte constant de les dues ciutats. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, explica que el festival ja s'ha guanyat un lloc a la història cultural del territori.
I va néixer amb un objectiu molt clar, promoure la lectura. Així de senzill, promoure que la gent llegeixi. No en té d'altre d'objectiu, i l'únic que hem anat fent ha estat canviar els formats, apropar-nos a les escoles, als instituts, és a dir, intentant doncs, complir amb aquest objectiu de que la gent llegeixi més. I penso que el model que s'ha trobat és un model atractiu, estimat, que funciona. El Festival Mot és un festival esperat.
Enguany, en motiu de la primera dècada de vida, homenatjaran a totes les persones que han passat pel festival. A més, també s'ha estrenat la pàgina web per consultar i veure les ponències de tots els autors i autores. Pel que fa als pressupostos, el d'aquest 2024 és de 82.000 euros, on cada ajuntament hi ha aportat 35.000 euros i la resta per part de les administracions. El festival se celebrarà a Olot del 14 al 16 de març i a Girona del 21 al 23. I abans dels esports parlem de Wikisans. És una nova plataforma web dissenyada per l'art cristià olotí que permet conèixer les imatges religioses elaborades per aquesta empresa centenària olotina. De moment s'han inventariat més de 120 imatges de fins a 15 esglésies i ermites de la comarca. A través de la web es poden fer tours a aquestes esglésies i veure en 3D les diferents peces.
L'art cristià olotí ha creat una plataforma digital que pretén inventariar i catalogar imatgeria religiosa elaborada als tallers d'Olot. Es diu Wikisans i conté per ara més de 120 imatges religioses catalogades de fins a 15 esglésies i ermites de la comarca. En parla Martina Fernández, coordinadora del projecte Wikisans.
El que vam fer va ser agafar totes aquestes figures, agafar la seva informació i publicar-les, situar-les al mapa, publicar-les a la nostra pàgina web. Llavors, l'objectiu és que la gent pugui participar i pugui aportar les figures que tinguin dels tallers de Sants d'Olot, sempre que siguin en un lloc públic com esglésies, exposicions, museus, ermites...
L'ermita de Sant Francesc i les seves imatges formen part de l'inventari que l'art cristià olotí ha inclòs a Wikisans. A través de la pàgina web es pot fer un tour virtual per l'església i conèixer la imatgeria religiosa que conté i saber-ne els detalls sobre l'autor, època, entre altres característiques. La plataforma també et permet veure la imatge de la peça en 3D i conèixer la història de l'art cristià olotí i de la manera que treballen.
Volem arribar a un públic que no és tan sols un públic creient i això, que sigui catòlic. També volem arribar a un públic que estigui interessat per tota la gestió patrimonial, la documentació, que siguin estudiosos d'aquest tema, dels Sants d'Olot, i això, volem arribar a un públic molt més ampli. Per això també hem volgut incloure aquestes tecnologies immersives com són la realitat virtual, hem pogut fotogrametrar alguns models en 3D que es poden veure també a la pàgina web.
Aquest és un projecte inèdit a nivell català i té certes semblances amb el Wikipedra de l'Observatori del Paisatge. Wikisans ha estat subvencionat pel Departament de Cultura de la Generalitat i porta actiu des de la setmana passada. Consultar aquest espai web és gratuït i totes aquelles persones que vulguin afegir informació poden registrar-se i fer-ho. L'objectiu dels seus creadors és anar fent créixer la plataforma i poder arribar a copsar tota aquella imatgeria religiosa que des dels tallers d'Olot s'ha exportat arreu del món.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimarts parlant de bàsquet, en concret del seu talent formatiu català que s'ha reunit aquest cap de setmana a Olot. Més de mig miler dels millors jugadors minis de Catalunya han protagonitzat aquest cap de setmana la segona trobada del programa de detecció i perfeccionament de la temporada. Segons la Federació Catalana de Bàsquet, el nivell és cada vegada més alt. Guillem Guardiola.
El nivell del bàsquet a Catalunya és cada vegada més elevat. Així ho ha assegurat la sotsdirectora de seleccions i del programa de detecció i perfeccionament de la Federació Catalana de Bàsquet, Mireia Capdevila. No és la primera vegada que el pavelló Pla de Llacs d'Olot té l'oportunitat de reunir el gran talent del bàsquet formatiu de Catalunya a les seves pistes. De fet, el Club Bàsquet Olot ja porta uns quants anys col·laborant amb la federació per portar a la ciutat els millors jugadors minis de casa nostra. Tot i que sí que és veritat que aquests petits jugadors que formen part del programa de detecció i perfeccionament fan entrenaments regulars durant l'any, Capdevila assegura que l'objectiu de trobades com aquesta és que puguin competir entre ells.
Per una banda és
que sigui un dia on tots els centres es puguin trobar, perquè normalment els centres de PDP doncs, són territorials i cadascú entra en el seu dia i en la seva ubicació i com a molt coincideixen només nois i noies, i llavors és un bon dia perquè s'ajuntin, perquè es coneguin i sobretot també perquè puguin competir. Llavors només n'hi ha tres al llarg de l'any, el més important al final són les sessions que fem setmanalment, però sí que ens sembla un dia xulo per poder jugar.
En aquestes trobades del programa de detecció i perfeccionament, els basquetbolistes juguen diferents partits, això sí, sense marcadors. El resultat no és el més important. Aquest no ha sigut l'any amb més representació garrotxina, tot i que el Club Bàsquet Olot ha continuat deixant la seva petjada amb la participació del mini Aniol Puig Domènech. Segons la sotsdirectora de seleccions i del programa de detecció i perfeccionament de la Federació Catalana de Bàsquet, Mireia Capdevila, Olot és una seu especial.
Bé, ara tenim tres seus en marxa, dues a la territorial de Tarragona i una a la territorial de Girona, i en aquest cas aquí a Olot doncs, cobrim tant nois com noies, no? Que és la cosa extraordinària respecte a les altres seus, que són o masculines o femenines. I aquí doncs, trobem la sort de que les instal·lacions ens permeten tenir una seu masculina i femenina alhora i sis pistes en funcionament.
El programa de detecció i perfeccionament ha reunit en total prop d'un miler de jugadors a Tarragona i a Olot aquest cap de setmana.
De les pistes de bàsquet passem a la carretera en concret, parlant dels ral·lis de regularitat que cada vegada són més presents a casa nostra. El primer Clàssic Ride, la Garrotxa, s'ha estrenat a Besalú amb èxit. Un total de 55 cotxes i 110 persones hi han participat. El coorganitzador de la prova, Joan Cairó, assegura que són carreres que gaudeixen cada vegada de més adeptes.
Els ral·lis de regularitat són cada vegada més coneguts a la comarca i una prova d'això és la bona resposta que ha tingut el primer Clàssic Ride, la Garrotxa, d'aquest cap de setmana. La primera prova puntuable per al calendari català ha situat Besalú en el mapa d'aquest tipus de carreres, cada vegada més practicades pels amants del motor. La clau, un bon control sobre la velocitat, el temps i la distància recorreguda. El ral·li ha reunit 55 cotxes i 110 participants, unes xifres sorprenents i molt bones, segons el coorganitzador, el besaluenc Joan Cairó.
Sí, la veritat és que ha sigut tot un èxit perquè aquest principis de febrer doncs, coincideix amb moltes proves esportives com la Panda Ride i moltes proves al Marroc on molts participants nostres acostumen a anar-hi normalment. Sí, tenim garrotxins inscrits, tenim ara, per exemple, l'equip 100% garrotxí, la Sílvia Marx i en David Garrigoles, que enguany els hi van donar un reconeixement l'Ajuntament d'Olot.
Besalú ha rebut pilots i copilots d'arreu del territori català i també de la Catalunya Nord, que han tingut l'oportunitat de córrer per l'entorn de Beuda, Maià de Montcal i Sant Ferriol. Sense anar més lluny, Xavi Valverde, un gran aficionat al motor procedent de Manresa, assenyala que carreres com aquesta són un bon entrenament per a les competicions més dures.
Doncs bé, és una prova molt atractiva. Estem preparant proves pel Marroc i així potser possible en un futur Dakar, i és un bon lloc per entrenar, és una prova molt ben organitzada, doncs un bon organitzador, garantir que estarà tot ben fet i és un bon lloc per vindre a entrenar.
El Clàssic Raid La Garrotxa d'aquest cap de setmana ha comptat també amb l'ajuda d'una quarantena de voluntaris a Besalú.
Sobre rodes, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 27 de febrer de 2024. Més informació, com sempre, al detall, al portal web de notícies garrotxadigital.cat i a partir de les 3 a la sintonia de Ràdio Olot amb més informació als butlletins horaris. Que acabin de passar un molt bon dimarts i gràcies un dia més per la seva confiança. No desconnectin de l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.